Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
És hora de saludar en Jordi Favà des de Volcànic Internet. Què tal, Jordi? Com estàs? Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, què tal?
Doncs aquí esperem que ens expliquis novetats importants lligades al món de la tecnologia, com, per exemple, que Europa permetrà transferir dades d'usuaris a empreses dels Estats Units, com ara Meta. Jordi, això què suposa? Que estem més exposats que mai?
No. De fet, ja ho feien.
Ah, ho feien sense el nostre permís.
No, és a dir, al final, si us en recordeu, abans hi havia com un tractat entre Europa i Estats Units que es va anul·lar ara fa just 2 anys, en el qual les dades d'usuaris europeus podien viatjar a servidors d'Estats Units. Uh-huh. Fa 2 anys la comunitat europea va dir que Estats Units no podia garantir que les dades dels Estats Units fossin igual de segures que estan a Europa. Es va treure aquesta llei, aquesta sentència de la màniga una mica, no? I va dir no es pot garantir, per tant, les empreses d'Estats Units no poden agafar la informació dels seus usuaris europeus i guardar-les a servidors d'Estats Units. Han d'estar sempre en servidors europeus. Quines empreses afectava això? Doncs a les grans. Google, Amazon, Facebook, etc. Apple també, no? I ara, és a dir, durant aquests 2 anys, què ha passat? Doncs absolutament res, perquè les dades igualment anaven viatjant, vale? I les diferents empreses anaven al·legant per poder-ho fer, s'anaven emparant amb clàusules dels contractes que tenien i es creava una mica d'aquesta inseguretat jurídica de que estan en terra de ningú i no poden ni anul·lar-ho ni dir que ho facin, no? Però ara, la setmana passada, en Biden va venir a la Comunitat Europea en un viatge i van arribar a un acord en el qual les dades dels Estats Units doncs, són igual de segures que estan a Europa, i així ho garantiran, i es farà un nou contracte en el qual les empreses com Meta, Google, Amazon podran guardar les dades dels usuaris europeus als Estats Units. Diguem-ne que quedarà tot dins un contracte legal.
Correcte.
No és que no ho fessin, però ara tindran un contracte legal.
Escolta'm una cosa, a veure, perquè tots plegats ho entenguem, això com a usuaris nosaltres ho notem d'alguna manera, aquest tràfic de dades? Això té alguna cosa a veure en què, no sé, a vegades comentem a un amic que ens volem canviar el cotxe i de cop i volta comencem a rebre anuncis de cotxes als nostres dispositius sense haver-los demanat?
No, això també passa si les dades estan a Europa.
Ah, d'acord.
I hem dit alguna vegada que no és que ens estiguin escoltant, en principi,
sí,
sinó que bàsicament si ho fan a través d'intel·ligència artificial, i clar, si tu estàs a prop d'un teu amic que s'ha acabat de canviar el cotxe, o que, no, és a dir, com sap aquestes empreses, com saben que aquesta persona s'ha acabat de canviar el cotxe? Bueno, per una tendència que segurament aquesta persona durant els últims mesos ha estat mirant moltes webs de cotxes, no? Llavors vol dir que està interessat en els cotxes, vol dir que sí, que el que fan és detectar la geolocalització dels mòbils, llavors sap que vosaltres dos, és a dir, que tu i el teu amic esteu junts en aquell moment, en el mateix lloc, i si aquesta persona té afinitat als cotxes, potser tu també.
Clar.
Llavors et poden començar a bombardejar amb anuncis de cotxes també, i si tu reacciones positivament et bombardejaran més. Si aquests anuncis no els hi fas cas, doncs veuràs com en desapareixen.
Per tant, Jordi, no seria tant que el nostre mòbil estigui permanentment amb el micro obert?
No. En principi no.
És important d'aclarir-ho, no?
Sí, sí, perquè pensa molta gent, que l'estan escoltant tota l'estona.
Sí, és que ho sembla.
Bueno, és que acabes de parlar d'un tema i al cap de 5 minuts ja tens un anunci. Dius, a veure, un moment. Clar.
Correcte, però és que, és a dir, ara mateix els sistemes d'intel·ligència artificial podrien arribar a predir el que farem. Bueno, és que ho fan. És a dir, de fet, Amazon, el sistema de logística que té, és a dir, per què Amazon en menys de 24 hores pots tenir els productes a casa? Doncs perquè ja fan previsió del que necessitarà la gent a les diferents regions del món i acosta els productes en els llocs on seran més demandats.
Clar.
Sense que ningú encara ho hagi fet, però ja tenen una una previsió, no? És a dir, un exemple, avui que plou, no? És a dir, si la previsió meteorològica és que plourà, doncs segurament els parcs logístics que tenim per aquí a prop estan carregats de paraigües.
És curiós això, eh?
I de botes d'aigua, no?
És així.
Clar,
llavors,
de botes d'aigua.
Com pot ser que demani avui un paraigües aquesta nit i demà al matí el tingui a casa? No, perquè Amazon ja sabia que un percentatge molt alt de la població necessitaria paraigües. I estan al costat de casa, ja.
Molt bé, Jordi, molt interessant. Escolta una cosa, per tant, bàsicament, aquesta notícia, el fet que Europa permeti transferir dades d'usuaris a empreses dels Estats Units com ara Meta, simplement l'única cosa que fa és posar ordre a una cosa que semblava una mica desorganitzada.
Exacte, és posar ordre i ficar-ho dins d'un contracte legal.
Anem a una altra qüestió. Uber posa en prova un nou servei a Espanya de reserva per hores. Per aquelles persones que encara no sàpiguen què és Uber, Jordi, expliquem una mica.
Uber és un sistema de taxis modern, tot i que ara moltes empreses de taxis també tenen les seves aplicacions, però bàsicament, si tu necessites un transport, tens l'aplicació d'Uber, dius on vols anar, a on estàs, i directament tria la xarxa d'Uber, t'envia un d'aquests cotxes que taxistes que estan adherits a aquesta plataforma, ve a buscar i et porta al lloc. I pagues a través de l'aplicació.
És a dir, tu,
explicant molt ràpid,
tu, com que marques el trajecte, pagues abans, per entendre'ns, Jordi. És
correcte.
A dir, tu pagues
sí,
ja quan t'arriba...
A través de l'aplicació pagues, ve a buscar el taxi i després Uber ja li dona els diners al taxista.
Entenc que són taxis normals, Jordi, o...
No, són... És aquí tota la polèmica que hi va haver-hi
i que
continua existint, no? Que no són taxistes, és a dir, pot ser gent normal. Va. Ara crec que hi ha un tipus de llicències que t'has de treure aquí a Espanya, etc. Però al principi podien ser gent autònoma o inclús gent sense ser autònoma que agafaves, donava d'alta l'aplicació i començava a conduir i rebia els diners al compte.
Que això, Jordi, no té res a veure amb el fet de compartir cotxe en un moment determinat per fer un viatge
en
algun lloc.
El car sharing és una altra cosa. Això són, el car sharing és, hi ha plataformes en el qual tu dius, mira, jo vaig avui a Barcelona, vaig sol, tinc tres llocs al cotxe, hi ha algú més que hi baixi d'aquesta hora, entre aquesta hora i aquesta hora? I si és que sí, la gent s'apunta, paguen a través d'aquesta plataforma també, i llavors portes el cotxe ple i tu cobres uns diners.
Que això, Jordi, jo penso que s'ha de ser molt valent, perquè tu no saps qui puges al teu cotxe.
Bueno, llavors aquestes plataformes tenen sistemes de reviews, no? És a dir, quan algú et diu que vol venir amb tu, mires aviam quina puntuació té,
si
és de fiar o no, si algú ha ficat algun comentari negatiu, etc.
Molt bé.
Són una mica com els productes d'Amazon, no? Que en funció del que compres mires
correcte
els comentaris.
Sí, sí.
Doncs, llavors, Jordi, digues.
Això, aquesta nova funcionalitat d'Uber que s'està provant aquí a Espanya és a pagar per hores. És a dir, ja no pagues per fer un trajecte,
sí,
sinó li dius, jo vull, és a dir, un xòfer...
Ah, tu anava a dir, un xòfer, perquè no és el cotxe. Val.
Correcte, és un xòfer durant 4 hores i tu durant aquelles 4 hores vas on vols. Ara porta'm aquí, ara porta'm allà, ara porta'm en aquest restaurant i t'esperes a fora que acabi de dinar.
Veus?
Home, això és una competència molt bèstia pels taxistes, perquè clar, el taxista, si tu li fas fer aquesta feina, clar, el comptador va donant voltes, a no ser que pactis un preu,
ah, t'anava a dir,
un preu genèric, oi?
Però no és,
clar,
en no
qualsevol
és barat,
cas...
Eh?
No, però clar, en qualsevol cas no deixa de ser una competència important, no?
Sí. Estem parlant que a Madrid el preu és de 49 euros l'hora d'aquest servei i a Màlaga de 90 euros l'hora. No sé la diferència aquesta.
Mare meva.
Tan gran, segur que ho deuen fer proves.
Bueno, Màlaga perquè deuen tenir zones més xiques, sí, o deuen anar amb limusines, vés a saber, i deu ser més car el tema.
90 euros l'hora, Déu-n'hi-do.
90 euros, per això, és a dir, jo crec que un taxista li dius, mira, 90 euros l'hora i fa el servei que vulguis tot el dia i totes les hores, eh?
Deu ser pel preu del carburant, això, que està
exacte
molt car.
Jordi, això, per tant, ja s'ha començat a veure algunes capitals, com per exemple a Madrid
i Màlaga.
O Màlaga. De moment a Barcelona no tenim constància, no?
A on, perdona?
A Barcelona, dic, de moment no tenim constància.
No, de moment no. Només a Madrid i Màlaga s'està provant.
I creus que pot funcionar?
Ho veig estrany. No sé. Vull dir, sí que el servei d'Uber és molt, molt, molt útil. Jo l'he fet servir sobretot quan estava als Estats Units i, ostres, hi va realment molt bé. Vull dir, perquè no és un preu excessiu, almenys aleshores, ara crec que l'han pujat. Però, esclar, això ja ha de tenir un pa, de pagar per hores, és a dir, al final, l'Uber, és a dir, tu el tens allà i tardes 5 minuts a arribar, 5-10 minuts. Clar. No? És a dir, quina diferència hi ha entre esperar aquests 5-10 minuts i fer servir l'Uber normal per fer un trajecte, no? A pagar una morterada de diners i tenir-lo durant unes hores per tu només.
Clar, clar.
Quan al final només el farà servir per anar d'un punt A a un punt B, que és que des de l'aplicació ja ho pots fer, reserves el taxi i ve a buscar i et porta.
Molt bé,
ho veig com estrany.
Bueno, potser per una tipologia de gent que, o gent que un dia concret vulgui anar de, no sé, de ric a té xofer i que per tant el
que
porta...
Que vol impressionar algú.
Sí,
no?
Exacte, no? I vol portar algú i anar a fer diferents encàrrecs o llocs en grans ciutats, potser, mira, no ho sé, pot tenir el seu d'allò. Però vaja, com dius tu, estan provant. Entenc que si no funciona no l'extendran i si funciona ho aplicaran a altres llocs, no?
Correcte, suposo que serà així. Si funciona ho aniran aplicant i si no, doncs una prova més que hauran fet.
Estem amb en Jordi Favà de Volcànic Internet, l'apartat dedicat a les xarxes i a la tecnologia. Jordi, jo no sé si a Apple les coses els acaben d'anar massa bé, perquè precisament aquest matí rebia un correu electrònic on em convidaven a tornar a la plataforma d'Apple TV durant 7 dies de forma gratuïta i després a un mòdic preu de 4,99, que si ho compares amb la resta de plataformes és probablement de les més barates que hi hagi. I dic això perquè, a més, tu ara ens presentes una altra notícia que, com a mínim, sorprèn, tenint en compte qui és Apple i les condicions que posa per poder operar amb ells. Ara sembla que s'han inventat un servei de subscripció per hardware. És a dir, que Apple estaria mirant si crea una mena de subscripció per poder renovar els iPhones. Explica'ns una mica què es pretén amb tot això i què és exactament.
O sigui, primer separaria les coses. És a dir, el tema de l'Apple TV i tot això, si vols en parlem després.
Sí.
El sistema aquest de subscripció és un rumor, no és que treguin un servei ja, però és un rumor que han tret des de, segons sembla, des de bastant a dins d'Apple, vale? I al final és dir, ja que es fan subscripcions per Netflix, per Apple TV, per l'usuari, per Spotify, és a dir, estem acostumats a pagar una subscripció,
per tot,
doncs
sí,
que sigui el mateix, per exemple, per un telèfon mòbil, per un iPhone, que tu paguis una quantitat cada mes i cada any, cada dos anys, depenent del tipus de subscripció que tinguis, rebis el nou telèfon i enviïs l'antic.
Com un renting, això, en certa manera, no?
Sí, exacte, és a dir, és que anava a dir això, és a dir, no estan reinventant la sopa d'all. O sigui, bàsicament hi ha moltes empreses ara mateix que tu pots fer rentings d'ordinadors, de telèfons mòbils, vindria a ser això, però gestionat directament a través d'Apple i segurament del programa Apple Care, que ja té Apple en si mateix, en el qual tu pots contractar segures pels teus dispositius Apple, no? I seria una nova forma, però una manera de que la gent estigués més lligada a Apple, una mica.
Clar, la gent estaria més lligada, ells tenen, diguem que, més liquiditat, no?
Exacte.
Perquè has de destacar precisament aquest consumidor a la teva companyia i per part del consumidor, a banda de la despesa, sempre té telèfon d'última generació, no?
Sí, i aquí el que canvia, és a dir, al final, clar, un usuari que té un iPhone el fa durar 2, 3 anys, 4, la gent que se'l canvia cada any són menys, no? Però és clar, el fet de passar subscripció vol dir que poden ells ja saber de cara a l'any que ve tots els usuaris de pagament recurrent que tenen amb aquesta, subscripció.
Clar, ja poden preveure, a més a més, clar.
Poden preveure l'any que ve els ingressos que tindran ja.
A banda que fidelitzes, perquè tu tens, és veritat que tu pots tenir Apple és d'aquelles marques que té normalment usuaris molt fidels, però quan van més maldades econòmicament perds la fidelitat, quan ets una marca molt cara, perquè la gent prioritza, i de telèfons hi ha de moltes de molts preus diferents i tu pots perdre aquell usuari que et renovava el mòbil quan les coses no van bé econòmicament, deixa de renovar-se'l, o l'allarga més anys o se'n va buscar un altre, etc. D'aquesta manera t'assegures que no perds
un iPhone dels baratos,
exacte, no? T'assegures que no perds quota de mercat.
Correcte. En canvi, amb això, bueno, doncs, l'usuari es comprometrà un any, dos anys, a anar pagant aquest servei i a tenir el dispositiu a casa. O a tenir el dispositiu per fer-lo servir. Es preveu que això sigui algo si es porta a terme, si ho acaben fent, l'any que ve.
O sigui, Jordi, que de moment és un rumor que s'ha escapat de la pròpia companyia, potser també ho han fet de forma interessada, per veure si hi hauria gent que hi picaria o que estaria disposada a jugar-hi.
Exacte.
No? Molt bé.
Exacte, és un globus sonda, aviam què.
Escolta, i sobre el tema de l'Apple TV, vols afegir alguna cosa més, Jordi? Deies que ho deixaríem per després.
Aquest matí jo també l'he rebut al mail, m'he hagut de llegir dues vegades perquè dic, Apple TV, jo no hi estic subscrit, ja em deixen mirar bé això. Ah, no, que m'ho estan regalant, això és 5 euros. I dic, bueno, és a dir, tenen una
quota baixa. Spotify, Jordi, val 9
o 10. 10 gairebé, 9,90 i alguna
cosa. Sí, vull dir que esclar, és que t'ho estan oferint a meitat de preu, no?
Sí, i Netflix, i HBO, Max, etc. Sí, és per captar clients, clar. Bàsicament, per captar usuaris, perquè no està funcionant com hauria de, o com ells preveien que funcionés. Uh-huh. Crec, ni el tema de l'Apple TV, ni el tema de les subscripcions aquesta del fitness, per fer exercicis des de casa.
Sí, que això també és una mica estrany, gent... no, Jordi? No.
Això deu venir de la pandèmia, no? Que potser allà molta gent va agafar, però clar...
De fet, tot això, ho podem relacionar també amb Peloton, crec que es diu, que és una empresa que es dedicava durant la pandèmia, va fer una crescuda brutal, que era un sistema de subscripció per fer exercici des de casa,
sí.
En el qual tu podies llogar la bicicleta o la màquina de córrer.
Ah, veus?
Clar. Què ha passat quan la gent ha començat a sortir i durant l'últim any? Que la gent ho ha anat tornant tot. Per què? Clar. Perquè s'estima més sortir al carrer.
Evidentment.
Lògicament.
Clar.
I tornar a sociabilitzar, anar al gimnàs, etc.
I aquí Apple poder anar una mica tard, no? Perquè quan han llançat la seva proposta, llavors ja tothom volia sortir fora i per tant ja no li interessava.
Exacte. Clar. Sí, ho veig una mica així. Vull dir, està bé, és a dir... Si fos un euro al mes, dius, mira, ho tinc, i si ho faig servir un cop al mes, doncs ja està.
Sí.
Però és una quota de 10 euros al mes, dius, una altra quota, ja tinc Netflix, ja tinc HBO, ja estic pagant Spotify, i ara, a més, una cosa que faré servir és a saber quan. Doncs...
Clar. Certament. Bé, Jordi, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i estarem pendents de les últimes novetats que hi puguin haver també en el llarg dels propers dies, en tot el relacionat amb la tecnologia i les xarxes. Pel que fa a les xarxes, de moment estem tranquils, eh? No hem tingut cap ensurt destacat, més enllà de les anades i vingudes de Facebook, que a vegades també
sí,
falla.
No? Sí.
Perquè aquesta setmana hem tingut unes quantes falles importants.
Sí.
Va, lo típic. Pugen coses noves i van trencant coses.
Sí, és veritat, eh? Perquè, escolta, el Facebook inicial, el que teníem al principi, era molt més fàcil,
sí, però anava
molt
millor.
Més intuïtiu i també anava millor. Ara cada cop l'han anat complicant més i al final ens hem acabat perdent, no?
Exacte, han anat comprant satèl·lits.
Clar.
I jo què sé, va comprar Instagram i tenia allò de... I és com que es van copiant, no? És a dir, el tema dels estatus del WhatsApp,
el tema dels
reels a Instagram, uh-huh.
Les stories,
i al
final ja no saps on navegues.
Exacte.
Jordi Fava, gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.